Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa aquesta caravana i obrir-li les portes a la cantautora mallorquina Marc Grimal, Núria.
La nostra convidada d'avui, des de ben petita, que ja cantava i s'inventava cançons i poemes, que feia apuntar la seva mare en una llibreta. És per això que els seus pares no van dubtar ni un moment en apuntar-la a l'escola de música del seu poble, on va començar a tocar el piano. Va ser concretament als 12 anys, quan la seva mare li va treure d'un guardarroba la guitarra que li havia regalat a ella de jove el seu pare, i quan la Mar va començar a cantar, fer cançons i viure la música des del més pur sentiment. De Mallorca de tota la vida, la trajectòria de la nostra convidada va quedar marcada l'any 2021, quan va guanyar la 14a edició del concurs Sons de la Mediterrània, un concurs que la va impulsar a crear el seu àlbum debut, Espurnes i Coralls. Aquest és un disc que ella mateixa defineix com una experiència immersiva i on la veu humana i la de les màquines es barregen, conviuen i agafen tot el protagonisme. És per això que per descobrir tots els detalls d'aquest àlbum ja podem saludar a aquesta hora la seva gran protagonista, Marc Grimal.
Marc, molt bona tarda.
Bona tarda.
Les domina Les domi... No, no, no,
no. De seguida, mare, comentem aquest àlbum. Abans, però, casualitats de la vida. Avui has vingut a la caravana, has vingut a Ràdio Estel i és el dia de les Illes Balears.
Sí, és
no?
Vera. Sí.
Quina importància té Mallorca en la música que fas?
Ostres, jo crec que està que estic condicionada per les meves arrels, ja que tot el background de que he guanyat un concurs de música d'arrel i que des de que he fet com a tota la recerca per sonora i creativa pel disc, me n'he anat com a... Sí, me n'he anat a la meva pròpia arrel, que és tot aquest ciment i tota aquesta parafernàlia que
surt
de,
eh?
Sí, que surt de la fàbrica de materials de construcció de la meva família. I jo estic molt, molt trepitjada i molt tocada per tota la petjada turística i per tota la petjada de ciment que hi ha a Mallorca, i per tant ha estat com un procés bastant clar obscur, no? De trobar les coses bones i també les dolentes.
Ara ens ho explicava la Núria, la mare és de Mallorca de tota la vida, per ser més exactes, de la ciutat de Felanitx, i des de ben petita que cantes, eh? Però en quin moment te n'adones tu que et vols dedicar a això professionalment?
Clar, va ser una mica... jo, a part de cantar tota sa vida, sempre ma mare me deia... Bueno, o sigui, de petita me demanava a ma mare... Què vols ser de sa gran? I jo deia artista. I ma mare em deia artista i, perquè de i em menjaràs i llavors d'artista em podràs gaudir. I jo m'ho vaig creure, no sé, vaig estudiar teràpia ocupacional, després vaig estudiar musicoteràpia, no? Perquè jo sabia d'alguna manera que volia acostar-me a la música, però ho feia com des d'aquesta perspectiva sociosanitària que m'havia cregut que no podia ser artista, no? I de sobte, mentre estava currant de musicoterapeuta i de terapeuta, vaig pensar, per què estic ajudant els altres a realitzar-se i no estic vivint jo la vida que vull i no estic fent allò que realment jo vull? Vull ser artista de veritat, no? I me vaig com a abandonar, vaig deixar de currar i me vaig entrar a l'Escola d'Arts Escèniques de les Illes Balears i vaig tirar milles a concursos, entre ells els Sons de la Mediterrània. I jo crec que fins que no algú de fora, o sigui, la gent del concurs no va validar que jo podia dedicar-me a la música, que jo podia fer un disc, no m'ho vaig creure.
I encara anem una mica més enrere, perquè la Núria ens explicava això, que quan eres petita t'inventaves cançons i poemes i li feies apuntar la teva mare en una llibreta. Conserves aquella llibreta,
sí,
o no?
Sí, que conservo aquella llibreta. Sí? Fa molt de temps que no l'he visit. Fa molt de temps que... Però eren coses com molt curtotes, com a rodolins, o un poema per Nadal, pel Reis Mags, no? Coses així, com a coses molt curtotes. L'he de revisitar, perquè tal vegada se poden rescatar algunes...
Això te n'anava a dir, eh? Podria arribar a veure la llum, o...?
Podria... Sí, alguna cosa enginyosa d'en Amar de 5 anys, o 6 o 7 anys, seria com molt divertit.
Clar, amb només 12 anys, els teus pares ja t'apunten a l'escola de música del poble. Que avui estigués aquí a punt de presentar-nos el teu àlbum debut, és en part gràcies també a la influència dels teus pares?
Home...
Tot i lo de la música i... O artista.
Clar, sí, perquè ells creien en que jo tenia aptituds musicals, si no, no m'haguessin apuntat a l'escola de música. Però també vaig decidir jo desapuntar-me a l'escola de música perquè el mètode intel·lectual que s'ensenya a les escoles de música no ressona amb mi. Però clar que sí, ma mare tota sa vida m'ha posat música a casa, ma mare era... era cantautora de jove, feia les seves pròpies cançons, m'ensenyava les seves cançons, i mon pare té tota aquesta part de la fàbrica, no? Que encara que no tingui relació amb la música, de cop jo l'he agafada i he transformat els seus renous, que eren renous totalment de màquines, els he convertit en espais no de la meva música, no? Però jo crec que en aquest àlbum he agafat com a la poesia que m'ha arribat de part de ma mare, que ella és professora de literatura, i sempre he viscut la poesia de molt a prop, i tots aquests renous, que jo mai havia mirat de cara, perquè m'apareixien superagressius, de sobte estan tot. Sí, tots s'ajunten al meu disc, podrien dir que sí.
Ho portem dient, Mar, tota l'estona. Tu ets de Mallorca tota la vida, però has viscut a Madrid, has viscut també a Mèxic, on et vas formar, abans us ho explicaves, en teràpia ocupacional i musicoteràpia. Mm-hmm. Hi ha part d'aquesta influència també en el disc?
Jo crec que sí. O sigui, clar, tots els camins són d'anada, i totes les decisions que prenem i totes les coses que feim passen per damunt nosaltres, i mos deixen petjada. Jo crec que sí, perquè el meu disc per mi ha estat com una espècie d'autoteràpia, un procés de sanació, de donar-me permís a mi per fer música, sanar coses que venien de la meva família, d'aquest rebuig cap a aquesta empresa familiar. Sí, jo crec que m'he aplicat la teràpia que abans feien els altres. De sobte m'he mirat a mi i he dit, vinga, és el teu momentet.
Quan guanyes el 2021 aquest concurs Sons de la Mediterrània, és quan tu creus de veritat, quan dius, hòstia, és que sí que dec valer per això?
Sí, sí.
Sí?
Sí, però i encara ho feia amb por. Ha estat com a mes durant la gireta d'estiu que vaig tenir gràcies a les concursons. Cada vegada que anava pujant damunt l'escenari, anava com a creient una mica en mi. Ha estat com un procés lent, però ara com de cop sí que m'ho crec, no? Veig el meu disc, que ja ha sortit, que sona de sota Spotify, i encara ara hi ha moltes de coses que les visc com en tercera persona. Si veus que si escolt alguna entrevista que m'han fet, o llegeix que alguna notícia, encara m'acosta pensar que són jo, no? Que estic fent això, encara ho estic vivint com una mica en tercera persona, però a poc i a poquet.
Ara em parles de Spotify, i jo sempre tinc el dubte si Spotify ajuda els músics en quant a la difusió de la seva feina, perquè, clar, arriba molt més del que podria arribar un disc, o perjudica la música, perquè tots sabem com paga Spotify.
Clar, és un 50-50, supos, no? Si vols que la música arribi més gent, és una eina. És una eina, i crec que estic contenta de ser allà, perquè jo mateixa som consumidora de Spotify, no? I no hi has descobert moltíssima de música, sobretot de Llatinoamèrica, que m'agrada molt des de que vaig viure a Mèxic, la música llatinoamericana. Molts artistes no els hagués pogut descobrir si no hi has estat per Spotify, no? Després hi ha l'altra cara de la moneda, que és la remuneració. Però, bueno, hem de cercar alternatives per aquestes coses, fer merchandising, vendre, no sé, altres cosetes, no?
El que està clar és que ara mateix, Mar, el teu present professional està marcat per aquestes Espurnes i Coralls, el teu àlbum debut en solitari que vas publicar a finals de gener i que sona així de bé.
Som d'un animal d'espurnes i coralls. Som d'un animal d'espurnes i coralls. Som d'un animal.
Abans em definís el teu treball, la teva música, com a música d'arrel, no? Però és una música d'arrel molt singular.
És una música d'arrel molt singular perquè l'arrel són les màquines. L'arrel és absurd sol, no? L'arrel... Bueno, i també podríem dir que hi ha una mica d'arrel a les poesies, que hi ha algunes lletres que no són meves, sinó que són poemes d'autors mallorquins. I jo crec que estan allà. I qualsevol música, tu ho penses, i tot, qualsevol música és música d'arrel, ve d'algun lloc, no? Qualsevol música se remunta a una cosa anterior, i qualsevol música surt de nosaltres, i que som experiències acumulades. Per tant, jo crec que qualsevol música és música d'arrel.
En quin moment, Mar, penses, hòstia, és que allò que tots veiem com un soroll es pot transformar en música?
Va ser a través de passar el disc que està produït per na Joana Gomila i na Laia Vallès, que són dues al·lotes que també han fet molta de feina reinventant el folk i reconduint el folk cap a l'experimentació. I vaig anar a fer unes quantes residències artístiques en el seu espai de creació, que se diu Soralita, I allà, a través de tenint xerrades amb elles, que elles han fet, na Joana, per exemple, havia gravat sons de sa fusteria dels seus pares, de sobte, no sé, com que mentre estava cercant aquesta arrel, perquè jo havia guanyat un concurs de música d'arrel, havia de fer un disc, sentia d'alguna manera que havia de justificar la meva arrel en aquell disc, perquè havia guanyat senzillament un concurs de música d'arrel. I va ser un clic, va ser un clic que vaig pensar... Ostres, és que la meva arrel no l'he d'anar a cercar a les cançons de les meves àvies, o no l'he d'anar a cercar a coses remotes de les ancestres o a la Mallorca més profunda. La meva arrel la tinc i és a casa i és amb les coses que m'han passat a mi de petita i el que he tingut al voltant tota la vida, no?
Tant és així, no?, que en alguns temes hi trobem les veus dels teus pares.
Sí. Sí, sí, de molt d'unes pares i també d'alguns amics i amigues de...
Sí, sempre està fàcil o...?
Sí, a més sí? Va ser com molt improvisat. La primera cançó que és Viverats i Pretensats, la introducció és una frase de mon pare, que diu, som home d'idees i poques lletres, que va dir de manera espontània quan... O sigui, a part de gravar el disc, que a mi em feia com molta il·lusió fer-li una entrevista a mon pare que quedàs enregistrada i que contàs coses de la fàbrica, anècdotes... I quan amb la Joana i la Laia vam anar a fer-li l'entrevista, a gravar-lo, això va ser el primer que li varen dir. Li vam dir, te volem fer una entrevista? I ell va dir, és que jo no sé què dir, perquè jo sóc com d'idees i poques lletres. I aquesta frase me va agradar tant que va ser com, el disc s'ha d'encetar amb això. I després, mentre estàvem a l'estudi, volia fer una intro allà on s'intercalassin diferents veus, perquè com un mode de pregunta-resposta, I va ser super espontani. Els meus pares viuen a 15 minuts d'allà on estaven gravant nosaltres el disc i els vaig telefonar i vaig dir, ei, a les 5 de l'hora baixa gravarem aquesta cançó, si voleu venir i sortiran les vostres veus, com que va ser rodat. I clar, estaven encantadíssims de formar-hi part.
Espurnes i Coralls, abans m'ho comentaves amb una pinzellada i vull aprofundir-ho una mica perquè em sembla molt interessant. Trobo que és la contraposició ho he notat per les lletres, per la musicalitat, uh-huh, pels sons, la contraposició d'aquest ciment que deies, no?, d'aquesta fàbrica que deies, amb el món natural, que és el que ens porta la música precisament d'arrel, no?
Clar, és un disc de contrastos. També jo crec que la meva veu tira molt més cap a una cosa més orgànica, uh-huh, no?, i les màquines tiren cap a una cosa més violenta o... Sí, programada, d'alguna manera, no? La meva veu surt com a de manera natural i les màquines estan, això, programades. I crec que per això és un disc que de primera és com que pot xocar, com que no és fàcil que t'entri. És un disc que pot produir com una espècie de rebuig perquè és violent.
Creus que has fet un primer disc transgressor?
Jo crec que sí, en el sentit de que jo, fins i tot... No me reconec, o sigui, és la música que a mi m'agrada sentir, uh-huh, o sigui, jo m'agrada molt escoltar, per exemple, Ana Maria Arnal, Tartar Helena, que tenen tots aquest univers sonor a darrere.
Ahí és nada,
Sí, 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 no? I jo volia arribar aquí, amb totes les meves forces, però no me pensava arribar-hi com a tan aviat. I això ha pogut ser gràcies a na Joana Gulmida i na Laia Vallès. Jo quan vaig guanyar el concurs pensava que gravaries disc a guitarra i veu, uh-huh, però m'ho he agafat en calma i m'he permès com a tenir aquest procés creatiu de construir les cançons i tornar-les a construir i estic super contenta. Jo crec que m'he transgredit a mi mateixa, no? Perquè vaig anar a mar de fa un any i mig que se passejava sola amb el seu pandero i la seva guitarra. Uh-huh. I ara anem a que se passeja amb una companya sobre l'escenari, amb els sons de la fàbrica i de la seva família, havent aprofundit molt més en les seves cançons. I jo crec que sí, ha estat una transgressió sobre mi mateixa, no sobre la música d'arrel. La uh-huh. meva intenció no era transgredir la música d'arrel per res del món, sinó fer la meva pròpia música.
Abans em deies, és un disc que neix o que el treball comença fa un any i mig, aproximadament, em deies?
Sí.
Per tant, enmig de la pandèmia, entenc.
No, va no? ser... Bueno, jo recordo que quan vaig guanyar el concurs de Sons de la Mediterrània encara anava amb mascaretes, uh-huh, i encara hi havia restriccions.
Em preguntava per si hi havia alguna cosa de pandèmic, també. No,
no, és no, apocalíptic, però no pandèmic.
M'ha agradat això, també. Avui estem parlant amb la cantautora Marc Grimal i del seu àlbum debut, Espurnes i Coralls, un àlbum on ens hi trobem dos poemes musicats, com aquest, La Inutilitat.
Si és arrau la soca d'un arbre de forma horitzontal quedarà un seient.
A mi que sempre dic que m'agrada molt la música, però no hi entenc de música. Què és aquest pum que sona?
Aquest pum! Són màquines.
Això és la màquina,
ara
eh?
Ara no te sabria dir quina. Tal vegada és una màquina de... Crec que és... hi ha cosa de màquina de blocs aquí. Crec que sí. Sí, és que a la fàbrica de mon pare fan blocs i bigues, coses de ciment.
Això és un poema de Damià Huguet.
Que, curiosament, Damià Huguet és un poeta de Campos, un poble de Mallorca, que tenia una fàbrica de bigues.
Bona.
Sí, i clar, és com... havia d'estar en aquest disc, no?
Doncs mira, precisament et volia preguntar això, no? Si és més difícil musicar poemes, perquè, clar, t'has de posar la pell del poeta, entenc, per musicar allò que el poeta volia dir, però, clar, si et ve de fàbrica també... millor dit.
Em ve de fàbrica. No, saps què me passa a mi? Que no penso en l'autor quan music un poema. Penso en la meva, com m'ho sent jo.
Val.
Com m'arribo a mi. Uh-huh. I, de fet, m'agrada. Per mi és sempre un repte, perquè no sé per què, però soc triar poemes que jo no escriuria. Poemes com a molt més... Sí, amb paraules que jo no empraria. I, per exemple, l'inutilitat és un poema totxo, no? Molt irònic i no sé, m'agrada molt agafar poemes perquè me duen a llocs musicalment que jo no arribaria, no? De sota escoltes el disc, que és com molt eteri, allà són de màquines, sí, però de sota, pum, entra la inutilitat, que és aquest poema d'en Damià Huguet, i és un cop molt fort, és com a... no?
Et dic un altre nou i em dius el què. Ada Leonor.
Ada Leonor, la meva compi. Nada, vaig tenir amb ell, és un dels meus primers grups de música de cançons pròpies, quan teníem 16 o 17 anys. I ara ets la meva companya de pis, ets la meva amiga, i de sobte quan vaig pensar, val, en aquesta nova etapa de disc no puc anar tota sola damunt l'escenari, vull anar acompanyada, i ell és mestre de música, és companya, no sé, era com a, vull anar amb algú que estimi, perquè si he de viatjar, he de fer bolos, no m'imagino acompanyada d'algú en qui no tingui una intimitat o en qui no tingui una confiança per anar a viatjar pel món i damunt l'escenari, no? I vaig pensar, qui millor que anava? I amb ella estic començant a fer concertets. Ella fa de fàbrica.
T'han anomenat, Mar, també en alguna entrevista, en algun reportatge que t'han fet, la nova Rosalia de la música catalana.
Ja, això discrepo una mica. És com un vestit que se me queda molt gros. O sigui, la nova Rosalia, per mi, de la música catalana, són l'Esmerala, no sé, altra penya que ho està petant molt, molt, molt fort. Jo noto com que estic traient el nas dins aquest món de l'indústria musical... I estic molt contenta, però bueno, aquesta etiqueta fa com una mica de por. Fa il·lusió quan tu llegeixes, no? Uau, la màgrima, la Rosalia de la música tradi. Però després ho penses i dius, uau, crec que estàvem fora encara. Mos queda molt de camí per arribar a fer el que ha fet aquesta bitxa.
Aquesta bitxa. Més poemes musicats que formen part d'Espurnes i Coralls amb Marc Grimal, com aquest recet.
No tinc por. M'agrada més quan no mirams, perquè almenys puc fer la meva vida.
Almenys puc fer la meva vida. Amb aquest reset. T'ha servit per això el disc, també, per fer aquest reset d'una vida anterior, començar-ne una altra?
Totalment, sí. Però sempre dic que les màquines ho tenen molt fàcil resetejar, perquè pitges un botó i ja sé finir un començament nou, l'ordenador com si fos de fàbrica, però les persones, els resets, com que mos quedam amb les feridetes, i les feridetes se posen una damunt l'altra. Però, bueno, sí, jo crec que ha estat és un bon reset, aquest disc. O sigui, jo tenc ara com una perspectiva i una mirada diferent cap a una mà artista, no? Mm-hmm. Que abans no se creia que podia com a pudular per aquest món, i ara s'està començant a trobar gust.
Potser és una mica precipitat perquè acabes de treure aquest nou disc, l'àlbum debut, però ja estàs treballant en futurs projectes? Tens al cap cosetes?
Això me fa moltes de ganes treure alguna cosa audiovisual,
sí?
Amb aquestes cançons, i ara aquests pròxims mesos, després de tota la voràgina de treure un disc que és molt heavy, Mirarem a veure si podem anar cap en el sentit de sa vista.
N'estic segur que si haguessis fet el disc amb lletres en castellà, la gent et preguntaria per què has usat el castellà? Però com que l'has fet en català, segurament no et deu preguntar ningú per què l'has fet en català. Uh-huh. Jo no et vull preguntar per què l'has fet en català. Et vull preguntar si t'ha costat fer-lo en català des de Mallorca.
No, també... O sigui, jo he viscut molt d'anys a Madrid, he viscut molt d'anys... Bueno, he viscut una temporada a Mèxic i he composat cançons en castellà per simple fet de que els voltant que tenia en aquell moment eren en castellà, o tenia amb els companys en què feia la música era en castellà, i he fet música en anglès quan era adolescent i volia ser guai i ni el català ni el castellà m'ho pareixien suficientment guais com per fer cançons. Per tant, jo crec que he passat per moltes etapes i ara he estat en el moment en què, o sigui, aquest disc m'ha pillat en el moment en què he tornat a Mallorca, la meva terra, i m'he posat com a fer ses cançons o a refer ses cançons des de casa. I per mi no ha estat gent difícil, ha estat com un procés molt natural. No descarta un altre moment, perquè de fet en el disc he deixat moltes cançons fora, perquè duia tota sa vida fent cançons, des de sa llibreta que em feia apuntar ma mare, no? Però sí, he deixat com moltes cançons fora, hi ha cançons en castellà. Jo no sé què pot passar com en el futur, però que sa llengua no sigui una barrera per fer música, no?
No et lliuraré del jardí, però com està el català a Mallorca?
Com està el català a Mallorca? Mira, estic a l'Escola d'Arts Escèniques, tens assignatura d'addicció, i puc dir com que per dades que hem anat estudiant a classe, 33,3% de les persones a Mallorca parlen el català. I, bueno, no sé, crec que està una mica com per tot, un poc ferit, però jo tinc esperança. O sigui, per mi és la llengua en la que parlen, en la que senten, en la que estim, i crec que l'han de fer estimar també a les persones que venen. A l'escola que jo estic d'Arts Escèniques fan una feina molt guapa amb el català. No sé, perquè des de la cultura també se pugui fer en català, no? Perquè hi ha persones a l'escola que venen de fora, això, i fan feina en català. No sé, crec que allà on s'ha de fer més feina són a les escoles, sobretot, i moltes vegades les polítiques que s'impulsen no ajuden, però crec que, bueno, és que català a Mallorca està viu.
Em parlaves abans de Bolos Mar. On et podem veure?
De moment a Mallorca, aquests mesos de primavera, però en l'estiu vendrem cap aquí, tornarem a Barna, si no hi ha res de nou, segurament... És que encara no els puc anunciar, perquè encara no s'han tret els cartells dels llocs, però Instagram i tothom informat.
Se t'escapi el nom d'un festival així.
Poesia i més.
Val, ja està, ja el tenim, per exemple. Mare, avui ens cantes en directe.
Sí.
Què ens cantaràs en directe?
Cantaré recull de versos, un recull de poemes d'en Miquel Bauçà, que és un poeta que és del meu poble, Felanitx, però que va viure molts anys a Barna.
Som-hi?
Som-hi.
Marc Grimal, que la tenim avui en directe als estudis de Ràdio Estel, en aquesta caravana, i que és a punt de cantar-nos precisament en directe part d'aquest treball que ha fet. Marc, quan vulguis.
Del nespulcre em trec la gota que es congria d'un plegat pel passatge avui desfilant cavalls, carros i blindats. Els diumenges a la tarda faig visites als parents. Autobusos plens de guàrdies enfolleixen pels carrers. Amaguen tots la follia per darrere el guardapits. Però sempre hi ha algun ansa que rebenta un esclafit. A els amors van a missa. El diumenge amb capell nou i saluden el notari. S'irriten si crema el brou. Tres gavines voletejant la despulla d'un puput. La veïna de l'escala per no veure-ho al salull. No tenim res més a dir. Ja van fet ses grosseries. Cal que en compri un jacarnat i un bon néssim a sa rifa. Oh, mumara, mumarata, sort que vau poder fugir. En el cel ja menjau dolces asseguda un melancí. I el cor tranquil. T'has tardós del tot honestes. No et gembro, t'assaclaro quan travessa sa finestra. I abans d'entrar al paradís m'espols sa pols grollera. Calcul veig escalons i faig 10 passes enrere. Que és més vell que una coloma que no dubta per triar el cop de la més exacta quan té anys de salpar. Oh, mumara, mumarata, sort que va poder fugir. Ara el cel ja menjau dolces assegurades. Sort que vau poder fugir. Ara el cel ja menjau dolces asseguda un melancí.
Que bèstia, és a dir, perdó, que maco i que difícil ha de ser fer això que acabes de fer. Ens pots explicar què és això que has tret? És a dir...
Sí, és un pandero quadrat. És un instrument molt rudimentari, però...
Hem de flipar. Veus però... aquelles cares d'allà a la peixera? No s'aconsegueixen cada dia.
Guapos, gràcies.
No s'aconsegueixen cada dia. Això és un pandero quadrat,
és un instrument dels més rudimentaris que existeix, tal vegada. Són quatre posts de fusta aferrades en forma de quadrat, per de dins està buit i recobert tot en pell de cabra i cosit. Me'l vaig fer jo un taller fa com ara dos anys. I és molt fort perquè descobrir la percussió ibèrica a mi m'ha donat una dimensió molt diferent a la meva música. Jo que vaig estudiar música de petita, però en els 12 anys me'n vaig anar com a desinstitució musical. No sé massa harmonia, no sé massa teoria musical. Per mi la música és intuïció. I clar, per compondre en la guitarra, amb el teclat, moltes vegades hi havia com a dificultats, perquè en la veu jo volia fer coses que després no quadraven en les harmonies. I clar, el bandero quadrat m'ha donat llibertat absoluta per recargolar la meva veu, per anar-me'n allà on jo vulgui. I sí, és un instrument tradicional de Salamanca que el tocaven les dones mentre els homes feien altres feines. Elles cosien i tocaven el pandero. Sí, l'han recuperat grups com Coetus, la Judina Dermal també el fa. Sí, l'empre, l'Esmeralda també l'empren. O sigui, s'està recuperant i s'està com a... no sé, transgredint sus d'espandera quadrat dins la música.
Si la música és intuïció, felicitats per la teva intuïció. Si la voleu veure en directe, Marc Grimal, amb aquest àlbum debut que val molt la pena escoltar, Espurnes i Coralls, a Mallorca, i a l'estiu, Poesia i Més, i altres festivals que segur que venen. Marc, moltíssimes gràcies per venir avui a la Caravana.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ràdio Estel.
A causa de la inflació, més de 7.000 famílies ateses per Càritas Barcelona han reduït la despesa en alimentació i un 65% han deixat de comprar productes frescos. Ajuda'ns a garantir les seves necessitats més bàsiques. Fes un donatiu a Càritas.Barcelona al telèfon 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Càritas, sempre al teu costat. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Dos quarts i mig de 5 de la tarda i, com sempre, és un plaer poder saludar-lo. David Balaguer, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal?
Olma Giró, bona tarda.
Hola, què tal?
Núria Ros, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda de nou.
Olma Giró, t'ho he preguntat fora de micròfon, t'ho pregunto dins de micròfon.
Ai, a veure, Joan.
No, tu et prens alguna cosa al matí?
Cafè.
Un litro de cafè, sí, sí.
T'has de prendre. Ha de tenir energia, que hi ha gent que te la treu, doncs. Energia endavant, sempre.
Ara,
endavant.
Sempre.
Jo no sé com s'ho fa, sincerament.
Però
també ho penso.
Està
perquè
així 24 hores,
no,
eh?
No, sí, sí.
És una passada.
Sí, sí, no,
porto
no
quatre cafès.
I després la segueixes a Instagram i sempre està fent festes, per Carnaval es disfressa,
no
que és una cosa
no
que I va aquí, va allà, no sé com s'ho fot.
Sí, sí, una mica
sent
vaquilla.
Sent jove, David,
sí.
Sent jove.
No,
ja l'ha deixat anar.
És igual, no. No, perquè jo també he estat jove. Olma Giró, ho vaig ser fa molts anys i no podia fer tot això.
Ara.
És que no
mira,
podia.
Mira.
Ah. Què és això? A mi aquesta cosa no m'agrada, eh?
Però si un dia... Ah, no,
què vol dir que no t'agrada?
Aquest és el Chimo Bayo.
És Chimo Bayo.
Chimo Bayo.
Va saludar amb un altre.
Sí, anava a dir això. Anava a explicar l'anècdota d'un que va saludar aquí una vegada.
Sí.
Un famós. Ens ho
reservem.
Sí.
Molt famós, que va passar perquè era un dia molt fort, allò.
De l'època.
Ah, sí, jo.
Em va impactar molt, allò, aquella imatge.
David, què ens portes avui?
Mira, avui, aprofitant que s'està vivint un esdeveniment que tots sabeu que és un esdeveniment que paralitza la ciutat, que és el Mobile World Congress.
Sí, i tant.
Un esdeveniment que a més va estar aturat per la pandèmia, per tant ara ha tornat, per la ciutat va molt bé realment, mm-hmm, perquè reflota l'economia que sabem que està fotuda i per tant va bé per una ciutat que hi hagi un Mobile World Congress. Doncs parlarem del mòbil avui.
Home.
Parlarem del mòbil perquè és un artefacte que ha aparegut moltes vegades en aquesta secció,
sí,
com a artista convidat. És molt difícil de fugir-lo. Ha de sortir, clar, si tu parles de coses quotidianes, el mòbil sortirà sempre, no?
Clar.
I ha estat d'actor de repartiment moltes vegades en aquesta secció i avui li donem el protagonisme.
Ara.
Que se'l mereix, realment. Se'l mereix perquè el mòbil ha estat un capgirador de mentalitats. Capgirador de vides, directament.
Sí.
Totalment.
Totalment. Sí, sí. Ha canviat, o sigui, el mòbil va aparèixer un dia fa molts i molts anys i allà en aquell moment nosaltres no sabíem que allò canviaria el rumb de la nostra
menys
quotidianitat.
Ni
és que
menys
no ho podíem saber. I ha estat així, perquè francament, el mòbil
ho ha canviat. Anem a fer una cosa, eh, David, si et sembla.
Sí, sí,
tu has usat cabina, eh?
I tant.
Jo he usat cabina. Núria Ros, tu has usat cabina?
No, m'he fet fotos a Londres, però no l'he utilitzat.
Giró.
No, jo m'he fet fotos a per l'Empordà, de les poques que queden abans que la retiressin.
Així,
la
així ha començat a canviar les nostres vides, així, al mòbil.
I tant. Bèstia, jo recordo, sí, sí, jo recordo. Comencem ja amb les històries del passat, ho sé, ho sento molt. Soc molt pesat amb aquests temes, però clar...
Vens això.
És que clar, vinc això. Jo recordo ser jove i el meu pare, clar, et passaves una hora del teu vespre parlant per telèfon amb un amic o una amiga, sí, pel telèfon fix. I clar, anava entrant el teu pare i et deia, ei, sisplau, penja ja, que això costa calés.
Clar.
Finalment penjaves i alguna vegada m'havia obligat a anar a la cabina a trucar. I tu baixaves allà a la cabina, foties unes monedes, pessetes en aquell
moment... És el que t'anava a dir,
diners. Era una cosa bastant bèstia. I ara això no ho fa ningú,
em
lògicament...
Em posaves més quan quedaven segons, perquè t'anava marcant el temps.
Exacte. Sí. Et deia així, llavors se sentia com un xiulet que t'indicava que s'estaven acabant les monedes i, pam, n'havies d'afegir més. Clar, però què passa? Que el mòbil, amb el mòbil ha passat una cosa que és, per mi, sensacional. I és que el mòbil es va inventar per una cosa... per fer una cosa que ja no es fa amb el mòbil, que és trucar.
Trucar, sí, senyor.
Totalment.
Amb el mòbil ja no es truca. I és un invent creat per trucar. I nosaltres estàvem enganxats a parlar per telèfon, a l'inici, sobretot, del mòbil, perquè, clar, era la novetat, i llavors et fotia molta gràcia passejar per un carrer, posem, de Sant Sebastià. Sí. Anaves a Sant Sebastià i et feia molta gràcia passejar per un carrer d'allà i estar trucant a la teva mare, que estava a Barcelona.
Correcte.
Era molt graciós, molt divertit. Per què? Perquè en aquell moment era una cosa exòtica. Però quan això ha deixat de ser exòtic, és que el telèfon ningú el fa servir per trucar.
No, ens ha allunyat de la sociabilització real?
Totalment!
Sí, eh?
No, ens n'ha creat una altra.
He dit
no.
Real, eh?
Però
és real, la realitat ara és que és una altra, llavors.
Sí, però ens ha allunyat de la trucada, que era l'objectiu inicial d'aquest aparell.
Clar.
Comunicar-se des d'on fossis, trucar, evidentment, hi ha gent que truca i, evidentment, hi ha moltes trucades diàries al món, evidentment. Però jo us diré que fins i tot, i jo en sóc un d'ells, a mi les trucades em causen ja basarda.
Sí,
a mi no m'agrada que em truquin.
Mi també.
No m'agrada gens, i quan veig una trucada, moltes vegades ni l'agafo.
Ansietat.
I m'espero que després... Sí, m'espero que després em diguin per WhatsApp, i t'he trucat i pregunto què vols. Comunicació de WhatsApp diferent o per àudio. Què passa? Que, clar, llavors, el dia, com que el mòbil ja no el fem servir per trucar, el dia que de sobte tu ets aquí, ara imaginem-nos que som aquí, i de sobte apareix mama o tiet...
Ui, jo m'espanto.
Exacte, és això.
Però, sí.
Et fot un bot al cor, te l'encongeix directament.
Alguna cosa ha passat.
Dius, si truquen... alguna cosa ha passat.
Però no truqueu als vostres familiars com a diari?
Veus?
Sí, però...
M'imaginava que hi hauria algú de la taula, no és molt bo.
Tu no dius més el rebre la trucada, el veure mama, per exemple.
Sí, no, clar, si tu veus...
Però és que, de fet, no és cap tonteria, perquè ara que parlaves d'això de que trucar causa ansietat, m'han recordat una notícia que vaig llegir fa un temps, del 2021, que deia que una enquesta que es va fer 1.200 joves dels Estats Units, i de la qual se'n va fer ressò la UOC, va concloure que els millennials i la generació Z, que vol dir entre 20 i 40 anys més o menys, doncs eviten agafar el telèfon perquè els hi sembla intrusiu. Vull dir que no és cap tonteria el que dius, eh?
És això.
Se n'ha parlat
això.
I molt.
Com una invasió de l'espai. És molt bo aquest concepte, perquè abans això no era una invasió de l'espai, i ara ho és. I moltes vegades, si us hi fixeu, agafes i dius, ei, et faig un truc, avises, ara. Adverteixes que trucaràs. Sí. Ningú truca ja per sorpresa, o molt poca gent, de vegades passa. De fet, us ho anava a preguntar. L'Olma m'ha quedat clar que ella truca habitualment. Sí, està molt bé que hi hagi algú també a la taula que truca habitualment i m'agrada que sigui l'Olma. Però us volia preguntar això. Quants dies fa, si ho recordeu aproximadament, que no truqueu algú o que no rebeu una trucada? I les trucades que rebeu... I no valen les trucades d'Indesa, eh?
No.
O una trucada
de... consciència, no?
D'Hisenda, per posar un exemple.
Trucades d'aquest tipus no compta. Em fa gràcia que ho comentessis tot plegat, perquè just ahir la meva mare per WhatsApp em va dir això, et truco, i jo li vaig dir 5 minuts. Perquè em preparo per la trucada.
Ai!
T'ho juro?
Sí.
Em poso en situació, ja veus?
Sí, aquest so és fatídic. És un so... que
hauria de ser més agradable, no?
Sí, és que és un so que a mi em transporta a l'any 2000, pràcticament. O sigui, és un to, aquest to del so del telèfon que t'està indicant que aquí no comuniquen, perquè després hi ha el to de comunicar, que era desesperant. Quan tu trucaves algú i comunicava, ara ja no existeix tampoc el so. No. El so de comunicar ja no existeix, perquè ja la gent té un sistema, que és la trucada en espera i tot això.
I et diré un altre...
Però això a mi m'esgarrifa escoltar-ho.
Et diré un altre so que segur que recordaràs, David. Quan volies trucar... però algun altre familiar o qui fos que visqués amb tu estava connectat a l'ADSL, sí. Llavors t'explotaven les orelles.
Sí. És molt bo,
que no sabem de què parlem.
Que sí, que ho sé, però que he anat escoltant a les converses familiars del diumenge a la tarda que explica l'aventureta.
Doncs mira. Tu, Núria, l'última trucada? La pots recordar?
Sí, la setmana passada, però bàsicament perquè la meva àvia em truca. Has d'enviar masses whatsapps. Però si em preguntes l'última que he fet jo... Ni idea.
Què va?
No.
Veus? Clar, llavors aquí què ha passat? Que aquest és el primer tema de la tarda. El mòbil ja no serveix per fer allò pel qual es va crear. És molt bo, això. Això és molt bo, eh? I clar, què passa? Que ara tu amb el mòbil aquí tens una ciutat, tens un poble, tens el món, ho tens tot aquí dins.
Tot. Tu ets addicte al mòbil?
Totalment, sóc addicte. Jo podria cantar aquella cançó de Coque Malla, Sí, no puedo vivir sin ti.
Correcte.
No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Llevas años enredado en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. Però el tens allà i no ho pots evitar.
Podem mirar quants minuts portem, allò de...
Ah, allò que vam fer un dia, sí. Mireu-ho.
Me'n recordo com es fa.
Només avui, eh? Mira, la cançó que demanaves. Només avui jo porto 1 hora 52 minuts.
Per què no et compta l'ordinador que tens obert?
No puedo estar... Això li dedico al mòbil.
Sí, sí, sí.
No hay man... Però et desespera, també, que sigui així. Avui porto 5 hores.
5 hores, ja?
No, però és que, clar, jo treballo molt. Amb el mòbil.
No, jo no.
Jo ho faig tot amb el mòbil. Llavors, aquí hi ha una cosa que és molt interessant. Clar, quan hi havia aquells mòbils... És que jo entenc perfectament que la gent sigui addicta al mòbil. Quan... Núria Ross,
gairebé 4
hores. Estupefacta veient
que...
Gairebé 4 hores, sí, sí.
Jo hi vaig anar a dormir aviat, és a dir, abans de les 12.
Sí, sí. Jo dic que és estrany, això,
de 2
hores.
Jo no ho sé, perquè el meu mòbil no m'ho deixen mirar.
Doncs aquí passa una cosa, que jo entenc perfectament l'addicció al mòbil, perquè aquí ho tens tot. Absolutament tot és aquí dins. Llavors, el que no hauria entès, per exemple, és l'addicció als mòbils antics.
Clar.
Quan la cosa va començar.
Amb la serpiente.
Exacte.
Jo això ho sé.
Trucada.
Sí, sí.
Les tres opcions eren trucada, serpiente... I SMS.
Correcte.
Clar, si tu amb aquella merda de mòbil, amb perdó,
sí, sí,
t'hi tiraves 5 hores...
El trasto mòbil.
...en migdia, tens un problema greu. Si tu amb un mòbil d'aquests t'hi submergeixes 5 hores al dia, ho veig molt lògic.
Però el Dantes això... durava més, eh?
Sí. La bateria,
ai,
no?
Per fer
una metàfora de les meves, això seria com...
Ara.
Exacte.
T'escoltem.
A tu això t'agrada.
Sí.
Seria com... És una cosa, amb els mòbils antics, seria com fer snorkel a la Barceloneta, que et fots allà i estàs 2 minuts i fora perquè no hi ha res, i amb els mòbils actuals és com fer immersió a les Illes Medes. És així.
A les Illes Medes, m'encanta.
Amb aquella riquesa que... Clar, i llavors,
tu
estàs allà dins i surts, i quan surts dius, hòstia, s'han passat 4 hores.
Clar.
Clar, és que és lògic,
sí, 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 és
perquè
així,
estàs veient coses meravelloses.
Ara.
Amb el mòbil estàs veient coses meravelloses. De vegades, altres que no ho són tant.
Correcte.
Però al fons del mar també veus coses que no són tan meravelloses. Però és això, és una immersió a les Illes Medes. Clar, surts i dius, hòstia, han passat 4 hores? Sí, han passat 4 hores, perquè has estat molt entretingut. Has estat molt entretingut.
Clar.
Què passa també amb el mòbil? Entrem a... Ara farem l'encàrrec de l'Olma Giró,
sí.
Però primer vull parlar d'un tema que sé que és molt delicat,
ai,
però l'hem de tractar.
Compte.
Que és com les infidelitats, sí, s'ha de dir així, s'han accentuat per culpa d'aquesta andròmina, d'aquest artefacte. Sí.
O s'han descobert.
Sí. O s'han descobert, exacte. No, però és que antigament, quan no existia el telèfon mòbil, hòstia, les infidelitats eren... Era com endinsar-te per un viarany enfangat. Era molt difícil, tot.
Sí.
Amb esbarzers, camins que de cop i volta s'estroncaven, no podies continuar, era molt complicat.
Era hora d'agafar una conversa i l'hem liat.
Ara això, el mòbil és una autèntica autopista cap a la infidelitat.
Sí.
Una autopista molt ben asfaltada.
I sense peatges.
I de vegades t'hi trobes... I dius, és que no volia, però...
Però m'he trobat. Sí.
Llavors, què passa? Que el mòbil, clar, és una bomba de rellotgeria. Mira el mòbil d'una altra persona...
Ui, és, compte.
Això podria ser una cosa que realment et provoca una gran temptació, però clar, és una cosa que t'has de prohibir a tu mateix. Us vull preguntar, i això, us demanaré molta sinceritat.
Sí, tant. Mira. Ui, ui.
Sort que és ràdio.
N'hi ha dos que s'estan parlant entre elles.
La gent gesticula i tal, però sí. A mi m'agradaria saber si vosaltres alguna vegada heu mirat el mòbil de... No diré ja de les vostres parelles, perquè el mòbil d'algú. El mòbil de la vostra mare, per exemple. El mòbil d'un tiet, el mòbil d'un amic.
Jo
si vosaltres
claríssim.
Heu aprofitat i l'heu agafat i heu estat allà espiant, tafanejant, ho heu fet? Sí.
Sí.
Sí, Núria Ross, sí, eh?
Olma.
Era una autopista.
Van obrir les barreres i jo dic, ale, som-hi.
Clar, és que això... I tu, Joan?
No, jo ho tinc claríssim, un no com una catedral.
Jo...
Perquè ho tinc... El meu és sagrat.
Sí, no.
I jo... no es toca.
No, jo sent un tio tafaner com sóc, no ho he fet mai.
És que...
I no ho faré mai.
És que hi ha molta intimitat aquí dins.
Clar, hi ha molta cosa. I després també passa allò que de vegades també li estàs ensenyant alguna cosa, alguna foto o així, i t'apareix una notificació per aquí que no hauria d'aparèixer en aquell moment.
Ara.
Les notificacions bolet, pam, surt allà. I dius, no!
Ara. Les que foten són les de Tinder.
Sí. Què és això, Joan? Sí.
Confession! No, i també les xarxes socials en general. Instagram,
surt allà,
Twitter,
com el bolet fatídic, el bolet verinós, no?
Sí.
Com una manita feloide, pam. No.
Fins que vaig descobrir que almenys l'iPhone es pot bloquejar, això.
Sí, és que tot això es pot bloquejar.
Tot això, clar, es pot bloquejar.
Això m'ho ha d'explicar l'Olma o algú, perquè... Clar,
jo
no ho sé fer. No, però amb això, amb això sí que passa el que comentàvem, no? Vull dir, és com el programa aquest, La Isla de les Tentaciones. Tu ja col·loques allà la gent perquè saps que hi ha unes temptacions.
Sí, sí, sí.
I aquella gent potser fora d'allà no farien res, però allà és l'autopista que hi ha.
El mòbil sí que és una mica la isla de les tentacions.
El mòbil és la isla de les
tentacions.
És la isla de les tentacions. És així. I ara sí que arriba el torn, després de moltes setmanes, un aplaudiment per l'Olma Giró.
Bravo! Bravo!
Perquè després de moltes setmanes arriba l'encàrrec amb l'Olma Giró ben tornada.
L'encàrrec amb l'Olma Giró.
Olma, quin és l'encàrrec d'avui?
Vinga, doncs, un repàs per la...
M'ha agradat l'arrencada.
Vinga, doncs, pels tons mítics de telèfons. Benvingut ansietat, perquè si us deu rebre una trucada de telèfon, no sé jo com portareu a escoltar això, però si parlem de tons de trucada mítics, hem d'escoltar sí o sí, i hem de començar pel més mític de tot, que és aquest.
Oh!
Oi!
Terrible, ansietat.
Horrible.
Ansietat.
És horrible.
Ansietat?
Ansietat.
Doncs crec que qui va inventar aquest to no tenia ben bé el concepte d'ansietat incorporat, perquè, atenció, tot ve d'una melodia d'un compositor espanyol a sobre que es diu Francisco Tàrrega, que sonava així la melodia.
Perdona, no hi ha color, eh? Era.
Mira.
Ah! Fort o no?
És boníssim.
Aquesta relaxa molt.
És boníssim. No.
Clar, potser hauríem d'haver deixat aquesta, però després ja deixes el mòbil sonar fins que et salta el contestador.
Doncs ja tenim aquí
l'altre cop. És molt estrident, no?
Sí.
T'he de dir que... M'han convertit el to en un to molt estrident.
Sí, hi ha hagut remix, perquè clar, això és de Nokia, hi ha hagut mil models de Nokia, llavors doncs hem anat evolucionant.
Zapatòfono.
Vinga, va, continuem, que en portem uns quants. Fent el repàs d'aquests tons de trucada que ens han anat acompanyant, aquest és un altre, jo crec que algú de vosaltres l'haurà tingut.
Hello, moto.
Això ja no.
Això ja no.
Home, Motorola.
Ah!
És el to de trucada de Motorola. Hello, moto.
Això, però, sí, el so sí, però aquesta veu també sonava.
Sí, hello. Bueno, hi ha molts...
Hi ha variants, sí.
Exactament. Però aquest també és un mític. Seguim endavant. Va. Durant un temps, una de les marques més venudes de telèfons va ser Sony Ericsson, dels qui en tenien sortia un so com aquest de les seves butxaques.
Sí, home!
Sí.
Home!
Aquest el tenia jo, mira.
Jo també
vaig tenir aquest, sí.
M'ha entrat una sensació estranya.
Correcte.
I et diré que és una quan sensació sonava, que no m'ha agradat.
Quan sonava això classe, a tota pastilla...
Oh, això sí que provocava ansietat.
Clar.
I, evidentment, aquest no sé si l'haureu tingut, però el que no podia faltar en aquesta taula de convidats a tons de trucada mítics és la mismíssima BlackBerry.
També. Més suau, però,
Sí, més suau.
Sí. Ara, segona curiositat, vosaltres heu vist o miràveu House of Cards?
Sí.
Doncs us en recordeu que en Frank Underwood el tenia de tota trucada i quan, a la sèrie es veu, no?, que a vegades quan el trucaven sonava, perquè tenia una BlackBerry i sonava
aquest to.
I avui fent-ho me n'he recordat. Vinga, va, entrant ja en l'era més moderna de Samsung, perquè ha tingut diversos tipus, no pot faltar el seu Over the Horizon.
Sembla música de Mario Bros, això, també,
Una mica, sí. Vinga, va. I és curiós amb el que passa amb Huawei, perquè Huawei, perquè molt reconeixereu...
Huawei és aquesta marca que s'ha fet perquè la diguin malament totes les àvies del món.
Sí, a banda d'això, és una marca que crec que és de les poques que la reconeixen més pel seu to de trucada que per la marca en si.
Home!
Sí o no?
Home!
Aquest posa molt nerviós.
Ui, posa molt nerviós i, a més, a mi em porta terribles mals records.
Ara estic pensant, aquest és el meu so de despertador, ara.
No, home, no!
Ah, és que em recorda molt a una alarma.
Sí.
Despertes amb això cada dia?
Sí.
Ara en tinc moltes coses.
Aquest a mi em porta terribles mals records perquè hi havia una època que estava esperant una trucada molt important d'una persona...
I no arribava.
...que cada dia esperava que em truqués. Tenia el mòbil... Jo sempre porto el mòbil en silenci i en aquella època el tenia amb so perquè no perdre'm aquella trucada. Estava esperant aquest so, el so de l'esperança. Era el so de l'esperança. I no va arribar mai aquella trucada.
És el so de la desesperança, al final,
Ai,
I
vinga,
clar,
va.
M'ha fotut mal,
Aneu dient adéu, que s'acaba aquest repàs històric dels tons de trucada, però ho fem bé.
Sí.
I acabem amb un to que, atenció, el canten un cor de Viena. Un cor de nens de Viena.
Què és això?
És el de la ILG. Què dius? El teu predeterminat de la G. No tenia un telèfon i la G.
No, jo no.
Ai,
dic, no. No.
Jo he sigut un fessac.
Llufa. Sí. Fet llufa l'últim.
Sí, em sap molt de greu, perquè jo no he tingut. I és el teu predeterminat de la G. I ja, és una melodia que el canten un cor de nens de Viena. Llavors,
no, no, però
està molt bé, home.
M'ha agradat molt.
Sí, molt guai.
El que toquen les sensibilitats...
Sí, sí, sempre ens agrada.
Aquest, un so...
Un so
és capaç de
remoure molt, eh?
Sí.
Tu tens tots els
sentits.
Aquest també l'ho diu, jo.
Treu, home, treu, això, home. No, mira, pots posar un altre cop Over the Horizon?
Espera't.
M'agrada com ho pronuncia. Torna-ho a dir, sisplau.
Over the Horizon.
No, remou, tu tens els sediments ben tranquil·lets i reposats, i de sobte te'ls remou tots.
Clar.
I és horrorós. El tema aquest de... Queden pocs minuts, però només una coseta.
Va.
El tema aquest dels sons, els tons, tot això, fixeu-vos que això ha anat molt a la baixa. Al principi, tu, a l'autobús, al metro, constantment era això. Però la gent va arribar a un punt que va decidir silenciar amb molt bon criteri, però primer no es feia, eh?
No, primer era
un autèntic guirigall. El metro era un guirigall.
I quan anaves amb una capsa de sardines perquè la gent anava cap al Camp Nou o a veure l'Espanyol, el que fos... Mare de Déu, encara la gent no el podia agafar. Perquè anava sonant allò. Sí.
Igual que, per exemple, també han disminuït molt aquestes, les converses per telèfon també. Al
metro. És el que estava pensant, o l'autobús.
La gent també.
A mi em fa vergonya, eh?
A mi em fa molta vergonya.
Ara hi ha cosetes a vegades que revolucionen i es torna a escoltar, com per exemple quan van sortir aquells cascos, aquells auriculars que sense cable,
sí.
I la gent semblava que parlés sola pel carrer.
Bluetooth,
sí, que dius, mira...
Sense cable, inalàmbric.
I pensaves, mira tu, aquell parla sol, està boig.
Sí, això va passar.
Això va passar, eh? Això va passar, però es parlava amb un to molt baix quan hi va haver una època que hi havia persones que parlaven, eren un conferenciant frustrat.
Sí.
Parlaven molt fort al metro o a l'autobús, com si fossin conferenciants, i pensant-se que la resta del passatge, és a dir, eren persones que havíem anat a la seva conferència
i així.
Home, depèn de la conversa, a mi m'interessa, eh? A mi em distreu el trajecte.
Sí? Poseu l'orella?
Sí, clar, i tant. Home. I la vista.
Si la conversa és sucosa,
sí, clar.
Si una discussió, un tema d'aquests que ens agraden als humans...
Jo trec la música, em trec els auriculars i dic, endavant, que comenci. I m'ho passo perfecte.
A un minut i arribem a les 5 de la tarda. Gràcies, Olma Giró, com sempre. Gràcies, David Balaguer. Tu et quedes, eh?
No, avui no.
Ah, no?
Avui no.
Mira.
És l'hora.
Mira que m'ho han recordat, eh? Avui no et quedes. Saps qui es queda avui?
Ho sé.
Núria Ros. Núria Ros, que conduirà aquesta hora de programa per l'esport i en aquesta tertúlia esportiva dels tribuneros. Núria, que et deixin viva, eh? Que m'has de tornar.
Sí. Tinc una mica de pot, he de dir, però ho superarem.
No. Va, que vagi molt bé. Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida s'hi posa Núria Ros al capdavant d'aquest programa, aquesta darrera hora, per passar-ho bé amb els tribuneros. Adéu-siau.